Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president del Port de Barcelona, Lluís Salvador, urgeix l'Estat a licitar abans de final d'any allargament esperats projectes dels accessos ferroviaris, una obra que considera del tot imprescindible per garantir el creixement i la competitivitat d'aquesta infraestructura. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia. En una conferència organitzada pel Cercle d'Infraestructures i després de destacar la bona sintonia que hi ha actualment amb el Ministeri de Transports, Salvador ha alertat dels riscos de no tancar els acords abans de les properes eleccions generals previstes per finals d'any i ha reiterat la importància de l'obra.
És fonamental la bona entesa entre les dues administracions, és absolutament fonamental, i per al Port de Barcelona necessitem que disposar de 4 o 5 anys més perquè això estigui tancat, no només per al Port de Barcelona, perquè en definitiva l'impacte dels accessos va molt més enllà del Port de Barcelona, va a la ronda del litoral, va a traure camions de l'entorn de la ciutat i per tant és importantíssim.
Actualment s'estan redactant aquests projectes. Un Salvador que també ha alertat que per arribar a l'objectiu de la Unió Europea que l'any 2030 el 20% de les mercaderies siguin transportades per ferrocarril, caldria començar ja a pensar en fer una nova línia d'alta velocitat que comuniqui amb França, ja que l'actual serà insuficient del tot per absorbir i compartir la demanda creixent tant de passatgers com de mercaderies.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
I llum verda definitiva a la reindustrialització de Nissan a la zona franca de Barcelona. Una operació que ha de permetre recol·locar 1.300 treballadors que han hagut d'esperar més de 2 anys, esgotant en alguns casos les prestacions d'atur. Després de mesos de retards i incerteses, ara un grup d'empreses catalanes de mobilitat i una australiana de logística s'encarregaran d'aquesta reindustrialització de la planta de la multinacional japonesa amb un projecte per fabricar cotxes elèctrics i amb la velocitat de generar més llocs de treball. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat avui a Kiev amb motiu del primer aniversari de la guerra d'Ucraïna. Demà, divendres, fa un any de l'inici de la invasió russa i el cap de l'executiu espanyol s'ha desplaçat a la capital ucraïnesa. El president espanyol farà un ensenyament des d'Ucraïna. I el nombre de viatgers que van fer nit en hotels catalans al gener va fregar els registres prepandèmia, segons les dades de la conjuntura turística hotelera publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística. En concret, en el primer mes de l'any, fins a 966.403 turistes van allotjar-se en hotels de Catalunya, un 5,1% menys que el gener del 2020, quan es va superar el milió. I l'Ajuntament de la Pobla de Segur ja ha triat la data per celebrar la consulta per canviar el nom del passeig Josep Borrell. Serà el diumenge 12 de març a les 9 del matí, de les 9 del matí volíem dir a les 8 del vespre. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Estan cridades a votar les persones majors de 16 anys nascudes o domiciliades al municipi. Les opcions a votar a la consulta que planteja l'Ajuntament seran dos: mantenir el nom actual, passeig Josep Borrell i Fontelles, o bé canviar-lo per passeig 1 d'octubre. El consistori ha fet una crida per trobar persones voluntàries que vulguin participar en el procés. Els interessats podran inscriure's del 24 de febrer al 2 de març. La consulta per canviar el nom al passeig va ser aprovada per l'Ajuntament Poblatà al febrer del 2020 arran d'una moció d'Esquerra presentada el 2018. Una idea que en el seu moment ja va provocar el rebuig del grup del PSC, que la va qualificar de gran vergonya. La votació, però, va ser ajornada en dues ocasions. Primer, el novembre del mateix any i degut a la proximitat de les eleccions municipals, i la segona vegada per la pandèmia.
I en esports, el Barça afronta avui a les 9 del vespre el decisiu duel d'Old Trafford que marcarà el futur blaugrana a l'Europa League.
Notícies en xarxa.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia a l'Escala, benvinguts escalencs, escalenques, visitants, tota persona que ens estigui escoltant en aquest mes calent a l'Aigüera d'aquest dijous ja 23 del 2 del 23, avui una mica així cap i cua. i amb molt de contingut per endavant. Avui parlarem amb en Guillem Castanyer d'Emporarom a través de les aromàtiques de l'Empordà, que ja sabeu que setmana a setmana, no, cada 15 dies ho fem, eh? Que anem descobrint plantes que tenim a prop de casa, que sovint no les coneixem, que sovint no coneixem quines propietats tenen, que els nostres avis i besavis sí que ho sabien, però que això s'ha anat perdent i nosaltres volem tornar a posar aquesta cultura sobre la taula. Avui descobrirem la sempre viva. I l'Escola Municipal de Música El Gavià està de setmana cultural i visiten tele i ràdio. Per tant, els tindrem aquí en directe, que els posarem a fer tertúlia, a veure què ens expliquen. També ens visitarà l'Elisabet Surià, la nostra fisioterapeuta de capçalera, que avui diu que ens vol diferenciar i que sapiguem aquesta diferenciació que hi ha entre l'edat cronològica i l'edat biològica. Què vol dir això? Que ens pot semblar dos conceptes molt similars. Doncs no, no és el mateix, ho descobrirem. També sabrem què ens acosta avui Canal 10 Empordà. Tindrem tot amenitzat amb el vermut musical, amb en Paco Torres i amb aquests grups que sempre ens porta setmana a setmana. A veure quin grup ens porta avui. I recordar-vos que tenim dos concursos en marxa. Ahir ja vam sortejar el 10è cortesia de l'anxova milionària, però vol dir que avui ja comencem nou concurs per sortejar dimecres que ve. En aquest cas, 972-77-1000, via telèfon o via WhatsApp, si voleu doncs ser els premiats que s'emportin aquest 10è a casa. I si el que voleu és anar a veure l'estrena del Circ Elefant d'Or de Girona, aquest festival internacional del circ, doncs també truqueu, perquè dimarts sortejarem unes quantes entrades perquè pugueu gaudir doncs d'aquest meravellós festival que porta artistes d'arreu del món i bé, que fan unes coses que ja us dic jo que no les fa qualsevol. Doncs bé, tot això i alguna sorpreseta més completarà aquesta hora i 54 minuts de programa que tenim per endavant, també doncs avui amb visites especials, ja ho descobrirem. Doncs vinga, anem a posar fil a l'agulla i ho fem descobrint aquesta meteorologia, que avui el sol no ens acompanya, avui sí que ja no el veiem, el mar segueix molt tranquil, però a veure com està la temperatura i què ens espera per avui i per demà. Potser la sensació és d'una mica més de fred, però estem a temperatures bastant iguals que ahir a aquesta hora, ara que són les 11:07 minuts del matí. 11,6 és el que ens marca l'estació meteorològica del Club Nàutic L'Escala. 12,3 és el que marca l'ou, que està ubicada a la mar d'en Manassa. I si ens n'anem a la zona més interior, la zona de la Closa d'en Llop, avui un punt més fresquets, eh? 11,6. Això sí, amb aquesta humitat que ja ens anunciaven Sergi Corral els darrers dies, eh? Que anirà a l'alça i així és. 96% d'humitat ara mateix. Què passarà avui? Què passarà demà? Demà ja és divendres, portes del cap de setmana, com ens agrada quan arriba el cap de setmana i que faci bon temps, eh? Però bé, també fa falta aigua, per tant, estem una mica dividits a veure què volem meteorològicament parlant. De moment descobrim, a veure, què passarà avui? Doncs mireu, en Sergi Corral des del seu blog ens diu domini dels núvols amb un dia gris i més humit. Entre última hora d'avui i la matinada de demà s'escaparà alguna gotellada. Concretament, avui dijous 23 de febrer, màximes entre 11 i 13 graus, mínimes entre 8 i 10 graus, amb un cel ennuvolat gairebé tot el dia amb alguna tímida clariana de matinada. Al vespre i nit podem tenir algun ruixat, com dèiem, amb un ambient molt humit tot el dia, amb poca diferència de temperatura entre dia i nit. Amb un vent calmat aquesta matinada, amb migjorn de força 2-3 ja a partir d'ara mig matí, i a migdia tarda bufarà migjorn de força 3-4 girant a xaloc a la nit. La mar arrissada amb àrees de marejol i de moment es mantenen aquests 13,15 graus pel que fa a la temperatura del mar. I demà divendres 24 de febrer ja encara en aquesta recta final de mes, màximes entre 12 i 14 graus, mínimes entre 9 i 11 graus, poca amplitud tèrmica. I demà divendres tindrem també cel ennuvolat de matinada i matí amb alguna gotellada. A migdia veurem alguna clariana, però al vespre i nit es tornarà a tapar i mantindrem aquest ambient humit, aquesta mala visibilitat i aquesta poca amplitud, com dèiem, de temperatura. El vent demà matí a la matinada, xaloc fluix que s'allargarà així fins al migdia. La tarda girarà a migjorn de força U3 per calmar el vespre amb una mar arrissada amb àrees de marejol, però també tot i així bandera verda tant avui com demà per aquells que vulgueu navegar, per aquells que vulgueu nedar, per aquells que us vulgueu posar al mar de la manera que sigui. Doncs bé, vinga, som-hi endavant. Ja ens hem posat el dia meteorològicament parlant i ara ens falta saber què ens espera i què ha passat a nivell de notícies. Què està passant al món, què està passant a prop de casa nostra? Doncs ho descobrim. VilaWeb ens diu que el català és la 12a llengua més influent del món segons el Ministeri de Cultura francès. El nou baròmetre del govern francès distingeix el català com la 12a llengua més important del planeta. Si teniu curiositat, doncs vinga, us faig la llista. En aquest cas, 1 anglès, 2 francès, 3 espanyol, 4 alemany, 5 rus, 6 italià, 7 suec, 8 romanès, 9 portuguès, 10 polonès, l'11 el neerlandès i el 12 el català, seguit del txec, el croat, el mandarí, i aquí s'acaba la llista perquè la foto ja no ensenya res més. I també en la llengua, diu, discriminació del català a Google. Què ha canviat un mes després? El gener es va impulsar una campanya contra la discriminació del català als resultats de les cerques de Google. I seguim en aquesta setmana del judici a Borràs i diu Laura Borràs contra les cordes per un testimoni que l'assenyala per les irregularitats a la institució de les lletres catalanes. Diu, no m'agradaven aquestes irregularitats a la institució i no volia que es perpetuessin, ha dit l'exresponsable de contractació de l'institució. I els Mossos no descarten que les bessones de Sallent fossin víctimes d'assetjament transfòbic i racista. La policia manté totes les línies d'investigació obertes, tot i que l'institut no havia detectat assetjament escolar. I els germans detinguts per l'assassinat de les noies de Terrassa al Pakistan estan en llibertat a l'estat espanyol. I un centenar d'entitats de Barcelona demana a l'Ajuntament que prohibeixi estacionar motos a les voreres. I en Medi Ambient capten les primeres imatges d'una llúdriga sortint de la Mediterrània. Tot i que hi ha constància de la presència d'aquestes llúdrigues a la costa, no havien pogut ser mai enregistrades entrant o sortint del mar. El nacional.cat també doncs, fa tot aquest seguiment del judici a Laura Borràs, el podeu seguir minut a minut, però també ens porta altres titulars. Pedro Sánchez viatja a Ucraïna en l'aniversari de l'esclat de la guerra. També un testimoni clau impacta contra la defensa de Borràs al Tribunal Superior de Justícia i Boye s'enganxa amb Barrientos. I els Mossos admeten que van cercar el nom de Laura Borràs sense permís per investigar-la. També, com dèiem, la funcionària que afirma que va alertar Laura Borràs de les irregularitats que feia a l'Institució de les Lletres Catalanes. El Nació Digital diu més pressió pels Uber, Cabify i Bolt que s'assalten les normes. Dos vehicles immobilitzats al dia. Les dades policials mostren com els últims mesos s'han disparat els enviaments de cotxes BTC als dipòsits municipals després de l'entrada en vigor de la nova normativa catalana que algunes companyies continuen incomplint. I Barcelona ensenyarà català als sanitaris que no el dominin i engegarà 67 accions més per la llengua. Encara en salut investiguen una trentena de medicaments per a la grip venuts a l'estat per causar danys cerebrals. I el mapa de desigualtats de les ciutats amb més segones residències i servei domèstic on falta calefacció. El 19% de les llars de Sant Cugat del Vallès contracta treballadores de la llar i el 38% té dos o més vehicles, mentre que Santa Coloma de Gramenet, el 46%, no disposa de cap i el 52% de pisos no hi té ascensor. I Joan Carles Manzanero destaca aquesta frase: una llista cívica per treure 3 o 4 diputats no té sentit. L'exsecretari nacional de l'ANC, un dels portaveus del col·lectiu, crític amb la direcció, avisa que l'entitat s'ha de reinventar si vol continuar i lamenta la manca de democràcia interna a l'organització. Vinga, que falten pocs segons per un quart de 12 del migdia. Ens dirigim ja a parlar a temes que ens toquen de més a prop, a temes de comarques gironines. Ho fem a través del Gerió Digital. I diu que la Fundació Cousteau ubicarà la seva seu científica a l'Estartit. S'han comprat uns terrenys a l'entrada del nucli. També els càmpings gironins i la FOE coneixen esforços per impulsar les energies verdes. És un altre dels titulars destacats que afegeix que els empresaris que han apostat per l'autoconsum s'han trobat amb entrebancs de les elèctriques. I Unió de Pagesos reclama l'emergència cinegètica per senglars a més comarques. Els sindicats demanen als rurals actuar de manera efectiva per acabar amb els danys que l'espècie fa en els seus cultius. I detingut un jove sense carnet fent avançaments perillosos al túnel de Bracons. També se'l va denunciar per no disposar de la ITB en vigor. També un detingut per tenir, en aquest cas, 1.041 plantes de marihuana dins una casa o lot. El responsable del cultiu tenia la llum punxada. I l'Incasòl construirà 68 habitatges de protecció oficial a Lloret de Mar. La Generalitat preveu entregar-los el juny de 2026. I encara en successos, un noi de 15 anys estampa un cotxe de gamma alta contra una església a Figueres. El pare va comprar el vehicle amb diners de la rifa del nen. I el Cercle Esport Figuerenc acull la presentació de Tot passa dues vegades de Pilar Francesc. L'acte tindrà lloc el 24 de febrer a les 7 de la tarda. I Vilablareix celebra la seva primera Fira del Comerç i Empreses Locals el proper 26 de febrer. Es celebrarà a l'interior del pavelló municipal a partir de les 10 del matí. I Esquerra de Saus, Camallera i Llampaies denuncia l'estat de deixadesa de la deixalleria municipal. Miquel Caselles assegura que és un autèntic desastre amb abocaments incontrolats. Diari de Girona, per la seva banda, diu que gairebé 12.000 famílies gironines viuen en edificis en mal estat. La foto, la veritat, és que no hi viuries allà dintre, la veritat. El soroll, la falta de neteja i la delinqüència són les principals queixes dels gironins en relació a l'entorn dels seus habitatges. I el 65% d'alumnes de primer d'ESO de Salt té necessitats educatives especials, el 65%, eh? Salt Educa apunta que la segregació escolar al municipi ha augmentat, a diferència del que diu l'Ajuntament, ja que, segons l'entitat, només s'ha tingut en compte la variable de nació dels estudiants. I mor l'exalcaldessa de Blanes, Maria Dolors Homs. És una altra de les notícies del dia. També 7 arrestats a Salt en 10 dies per cometre robatoris a botigues, pisos i trasters. També diu que l'escola concertada escolaritza la meitat d'alumnat estranger que la pública. I Congironí aconsegueix cancel·lar un deute bancari de prop de 40.000 euros. Com ho ha fet això? Doncs a veure si ens ho expliquen una mica més. El deutor té 3 fills a càrrec i no va poder fer front a una hipoteca. Un dels perfils és el de gent que inicia un negoci i no li surt bé. L'edició gironina del Punt Avui d'aquest dijous 23 de febrer diu Laboratori Eòlic. La Generalitat promou un parc experimental a la Badia de Roses. Se situarà a una distància d'entre 16 i 24 quilòmetres de la costa i serà realitat abans del 2025 i inclourà un laboratori d'estudis ambientals. I en esports, esforç majúscul sense premi. L'Espart Girona perd en la pròrroga contra el seu rival. Amb aquest 73-75 i haurà de guanyar a Salamanca per ser a quarts. Doncs déu-n'hi-do les notícies del dia, cap aquí, cap allà, més a prop, més lluny, judicis, medi ambient, tenim de tot, eh? Però bé, anem ara a amenitzar doncs, aquest contingut inicial amb bona música i amb moltes ganes de, mira, d'una una mica de bona música. Us en recordeu de Donna Summer? Amb aquest, Les Dents.
It's my life. l'onzena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 26 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 20 països. Del 2 al 7 de març, viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
El destacat de la jornada.
I aquesta setmana l'Escola Municipal de Música El Gavià està de setmana cultural i nosaltres, doncs, bé, tenim la sort de que ens han volgut venir a visitar i tinc aquí l'estudi, crec que mai havia tingut tantes persones a l'estudi. A veure, em dieu bon dia a tots.
Bon dia.
Tenim aquí falta de micros i tot, perquè ara mateix tinc aquí a l'estudi a 7 persones i un vuitè que només s'ho mira, eh? A veure, tenim aquí en Rafael. Rafael, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'm, aquesta setmana cultural, què heu estat fent, eh? Perquè crec que veniu de la tele, eh?
Sí, els adults, que avui és l'activitat per adults, doncs ha consistit en visitar la ràdio i la televisió de l'Escala.
Tu ja t'hi havies passejat per aquí, però n'hi ha que no tant, eh? A veure, com et dius?
Jo sóc en Ramon.
Ramon, a veure, com ho has vist això de la televisió?
Està molt bé, molt complexa i, bueno, molt complicat, eh? Molt complicat.
Home, si alguna cosa té la televisió és que tot es grava, es para, s'edita. Aquí no, eh? El que estem aquí ara mateix parlant surt en directe, eh?
Això ja fa més por.
A veure, expliqueu una mica, Escola de Música, quin instrument toca, Ramon?
No, jo canto.
Tu cantes?
Sí,
i em cantaries algo?
Ai, és home, molt fort, això.
Hi ha algú més que canti aquí a la sala, a veure? Tenim algú a l'estudi que canti? No? Va, Ramon, un estribillo, una tornada. Com ho veus? Ara l'he enganxat. Mira, saps què? Ho deixem per al final, per la cirereta final, si vols, eh?
Deixem-ho pel final.
Sí, però hi pensaré, eh? Qui més tenim aquí? A veure, qui tens al costat, Ramon? A veure, que tens el micròfon molt lluny, eh? A veure.
Jo sóc el Miquel, el Miquel.
Miquel, quin instrument toques tu o també cantes?
No, intento tocar el piano, però és complicat, eh? És molt complicat.
Quant temps portes?
Un any i mig, sí, un any i mig.
Molt bé, home.
Ara, havia fet alguna cosa abans, però ho havia oblidat totalment, i ara es torna a començar.
I què t'ha portat a dir ara vull tocar el piano?
Sí, sí, bueno, és allò que, per què no, no?
És una bona pregunta, no? Tots hauríem de tocar una mica de música,
jo
eh?
Jo crec que sí, jo crec que sí, és important.
És beneficiós,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
I esteu tots d'acord, a veure que tinc noves cares, eh? Aquí també tenim en David Pellicer. David, benvingut, què tal?
Hola, molt bon dia a tots.
Com va aquesta setmana cultural?
Bueno, doncs molt bé, genial. Vam començar amb els nadons a la tarda allà a la sala polivalent, amb els de 2 i 3 anys. Vam seguir amb els de 4 i 5, unes activitats conjuntes amb els pares i o els acompanyants. Ha estat molt i molt bé. I, bueno, i avui doncs ens toca fer l'activitat dels adults. Sempre intentem fer una setmana cultural amb activitats musicals diferents de les habituals a l'Escola de Música, i aquest any doncs hem doncs que era una bona oportunitat doncs que els alumnes adults de l'escola poguessin conèixer doncs la feina que dia a dia es fa al tercer pis que estem a sobre de l'Escola de Música a Can Maset, la feina que esteu fent tots i cada dia aquí entre la ràdio i la televisió, i bueno, i hem volgut doncs que coneguessin de primera mà aquesta opció i oportunitat de poder-los mitjanament entrevistar.
Home, la ràdio música en té, i en té una bona estona de música, que és un bon recurs sempre, la música. Però tenim aquí, per exemple, en Ramon, que ens ve a cantar en directe, eh, també. En Ramon Manent, em referia que em ve cada setmana a cantar en directe, però, Ramon, acabem aquesta entrevista amb tu, eh? Sí, sí, ui, ja se m'està posant nerviós. A veure, David, qui hi ha al costat d'en David? Com es dius?
Et dic Lluís.
Lluís, quin instrument toques tu?
Bueno, toco el piano.
Toques el piano,
intento, eh? Intento, només, eh? Em barallo amb el piano cada dia, podríem dir. I guanyo el piano. No guanyo el piano. Què farem?
Quan portes tocant el piano, Lluís?
Quan porto, doncs pues ja no ho sé. Carme, quan porto? Tu porto un parell d'anys, ja?
Sí.
I un altre amb la Carme. Sí. Sí, són 3 anys. Però sembla que porti mig només, eh?
No. Discrepo.
A veure, Carme, que tu els coneixes a tots. A veure, com està anant també aquesta setmana cultural?
Molt bé, està anant molt i molt bé. És molt entretinguda, ha sigut molt profitosa, i avui aquí aquesta visita encara molt més, perquè ens han explicat moltes coses que desconeixíem i que a mi personalment m'han agradat molt. I ara, doncs, encara més bé.
A veure, què heu après? Què heu après en aquesta setmana cultural aquí ara entre televisió i ràdio?
Molta tecnologia, bàsicament. Molta tecnologia, molt complicada, però també és molt engrescador de saber-ho i entendre-ho fins allà on podem entendre-ho, i està molt bé.
Clar que sí. I bé, la tècnica, un cop la domines, ja està, eh? Això és com el piano,
sí,
no?
Sí, són 5 minuts, són 5 minuts.
Sí, sí. Pim-pam, pim-pam.
Sí, sí.
I ens falta conèixer una de les assistents, que no sé si us haig d'engegar la calefacció, però no se m'ha tret ni la jaqueta. A veure, com et dius?
Em dic Glòria.
Glòria, quin instrument toques tu?
Jo toco el piano, un grup, el combo.
Ah, molt bé. Si tens un grup.
Bueno, fem, sí.
Molt bé. Quan fa que el teniu?
Jo fa 4 anys que toco en el combo.
4 anys. Molt bé. Home, doncs està ple de pianistes, això.
Has vist.
El pròxim dia me pugeu amb un teclat i em feu un bon espectacle, que clar, en Ramon aquí cantant a capella, doncs et fa més cosa, eh, Ramon? Mímica no la ràdio, que si no se sent...
Em fot molta por tot això. Eh?
Tu pensa una mica, jo dic una tornada de cançó, però jo acabaré així l'entrevista. I em falta en Rafael. Rafael, què toques tu?
Jo també intento tocar el teclat.
És el més popular, el piano, aquí, perquè veig que tots van
no,
per
no,
aquí.
No, el més popular sempre ha sigut la bateria, eh?
Sí? Ah, perquè
sempre,
la toques
sempre,
tu, eh?
Sempre però... ha sigut la bateria el més popular. El que passa que, bueno, pues donem una miqueta de marge als pianistes, perquè, bueno, també és molt interessant el piano, però...
I no, acompanya no. La bateria, no?
L'alumnat més gran que tenim a l'Escola de Música és de pianistes.
Molt bé.
Gairebé 67-68 pianistes tenim a l'escola.
Carai!
I, a més, doncs, hem tingut, doncs... bueno, hi ha 4 professores de piano a l'escola i també tenim alumnes que toquen, com deia en Rafael, el teclat, que és similar a un piano, amb la diferència, doncs, que el tacte a l'hora de pressionar les tecles, doncs, no és igual, no és contrapesat, diguem-ne, és de plàstic, la tecla, i a més, doncs, podem reproduir sons d'altres instruments, com són violins, o són saxofons, o trompetes, o guitarres, i a més tenim un xino allà dintre que ens toca la bateria i ens toca el baix, també, i ens fa uns acompanyaments, doncs, a part de les melodies, doncs, que fem amb la mà dreta, i la mà esquerra no la treballem, no la fem treballar massa, sinó que el que fem és posar-hi uns xifrats d'acords.
Molt bé. Així, Rafael, per què el teclat i no el piano, doncs?
Per què?
Sí.
Pues no t'ho sabria dir. Quan, just després de deixar de ser alcalde, m'han fet una entrevista,
sí?
Em sembla que al punt, i amb una pregunta vaig contestar: quan sàpiga tocar el Mediterrani amb el teclat electrònic, ja em puc morir.
El de los Rebeldes? El d'en Serrat, però, o el de los Rebeldes? De Mediterrani.
El de Serrat,
eh? Molt bé, doncs veig que hi ha aquí molta harmonia, que... Home, doncs, David, jo et proposo un dia, vine'm aquí, si us plau, amb alguns músics i muntem una cosa xula aquí a l'estudi. Com ho veus?
Per què? Per tocar i cantar en directe?
Clar... Bé, si voleu, ho fem gravat, eh?
Home,
alguna cosa així.
I amb la pandereta, jo, i les serpentines pel costat.
Sí, home...
Home, es pot proposar la Setmana Cultural de l'any que ve, potser cantar en directe des de la ràdio o televisió.
I ara en teniu un tastet, que és el que ens oferirà en Ramon abans de que acabem aquesta entrevista. Ramon, com ho veus? Ells t'acompanyen, són gent de música, per molt que toquin el piano et poden ajudar una mica. A veure, mira, un ja farà bateries per aquí, percussions. Com ho veieu? A veure, quin has pensat, Ramon? A veure...
Quina us la sabeu tots? Quina? Podem cantar tots.
Va, tots així.
El plan... pescador, per exemple, us la sabeu?
Jo sí, canto, després plou, eh? Fa falta, però no.
Avui sabeu el vell pescador?
Més o menys.
Va, una estrofa, si voleu. No us faig pas patir gaire.
Aquesta sí, no?
Aquesta l'estic aprenent.
L'estàs aprenent, aquesta, és veritat. Quan jo tenia 4 anys... Quan jo tenia 4 anys, el pare em duia a la barca i em deia: quan siguis gran, no et fiïs mai de la calma, no et fiïs mai de la calma, que és mare del temporal,
Bufa, menstral, bufa ben fort, i sembla vela, i anem a port.
Mira, aplaudiments i tot, aplaudiments i tot. Doncs ha estat un plaer formar part de la vostra Setmana Cultural. Veig que us heu passat bé. Sí? Sí?
Molt bé, molt bé.
Tots havíeu estat alguna vegada en una ràdio o és la primera vegada que us poseu davant d'un micròfon? A veure.
Jo és la primera vegada que em poso davant d'un micròfon.
Doncs ja recordarà Ramon sempre que et vaig fer cantar el primer dia, eh? A veure què dèiem per aquí al costat.
També primer cop, sí, sí.
Primer cop. Rafael, tu no tant, eh?
No tant.
No tant, eh? Ja, ja. Això de ser alcalde...
Tinc una mica la mà trencada.
Et fa passar pels micròfons, eh? La resta? En David, ja el pobre l'he liat moltes vegades.
Jo la tercera vegada, avui.
Primera vegada, jo.
Primera vegada, també.
Jo també, primera vegada.
Ui,
i? Jo sí, primera vegada.
Home, doncs aquí una colla de debutants. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. I doncs bé, que acabeu de gaudir d'aquesta Setmana Cultural. Moltes gràcies a tots.
Gràcies.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 26 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 26 de febrer us esperem a partir de les 10:30 i fins a les 13:30 hores. Per poder assistir-hi cal fer la inscripció a montessoripalaumongri.com.
Aromàtiques de l'Empordà. Amb Emporarom.
I com cada 15 dies ens visita en Guillem Castanyer d'Emporarom. Guillem, bon dia.
Bon dia.
I amb ganes de descobrir, doncs, una planta nova, que és el que portem fent des d'inici d'aquesta temporada. Ja n'hem après unes quantes, eh, Guillem?
Sí, sí.
I ara, avui em portes la sempre viva. És la que mai mor, no?
Suposo. Exacte, la sempre viva, sí, sí.
Molt bé, a veure, parlem d'aquesta planta. Com sempre ens agrada, doncs, conèixer com es diu, també, en llatí.
Sí, aquesta és Helichrysum stoica.
Chrysum stoica.
Helichrysum.
Helichrysum.
Val. En català... també rep el nom de sempre viva, ramell de Sant Pons i flor de Sant Joan.
Val, o sigui, té noms diferents,
sí.
Així ben diferenciats, eh?
Em vull quedar un moment amb aquest nom de flor de Sant Joan. Flor de Sant Joan, hi han tres plantes a Catalunya que reben el nom de flor de Sant Joan.
I són tres plantes diferents?
Diferents,
ah?
Exacte.
Que curiós.
Sí, com que floreixen els vols de Sant Joan i totes tres fan una flor groga, tot i que són molt diferents, les tres reben el nom de flor de Sant Joan. Per això sempre que ens diguin flor de Sant Joan...
Quina?
Preguntem el cognom. Perquè aquí, a la nostra zona de l'Empordà, la flor de Sant Joan és l'hipèric, o pericó. En canvi, en moltes zones és la sempre viva i en altres llocs que és la centurina o l'espernallac. O sigui, sempre que ens diguin flor de Sant Joan, demanem el cognom.
Perfecte, doncs mira, això ja ho sabem, ja hem après la primera cosa. Anem a conèixer una mica més aquesta planta.
Bé, en castellà, que ens ho deixàvem,
ai, sí,
que és molt similar, eh? La sempre...
Val,
per
sí,
tant, no hi ha gaire dificultat.
Aquí tenen més clar que és aquest nom, eh? No,
exacte,
no
sí.
No és la flor de Sant Joan, no li diuen,
no,
eh?
No.
Molt bé, doncs ara sí, coneixem una mica més aquesta planta.
Sí, és una planta arbustiva de fulla perenne, d'una alçada d'uns 50 centímetres, i les fulles són lineals i d'un color gris. No veurem un verd com un romaní, sinó que veurem un toc més grisós, podria més semblant a una lavanda o un espígol, que tenen aquesta fulla més grisosa. A l'estiu és quan floreix i fa uns capítols florals d'una flor groga molt intensa. És un groc que a l'estiu, ja dic, el podem confondre amb aquestes altres dues,
sí,
amb l'esparrenllac i amb la centurina, de lluny. Quan ens hi apropem són totalment diferents i quan agafem aquesta flor, la sempre viva, ja sembla una flor seca i té com un tacte ja una mica sec, vull dir, sembla una mica com un de paper, bueno,
les que posem en aquests rams de flors seques a casa perquè no els haguem de regar, no?
Sí, és una planta que s'utilitza molt per fer rams de flors seques perquè és una flor que aguanta molt. I on la trobem, bàsicament, és tot l'art mediterrani, amb sols àrids i arran del mar. És molt típic de la zona de Cap de Creus, per tot aquí l'Escala i tota aquesta zona de costa
en trobem,
però en podem trobar en qualsevol punt de la península Ibèrica, tot i que en zones així, amb aquests terrenys àrids, doncs en trobem molta.
I té alguna olor característica?
Sí.
Sí?
L'olor d'aquesta planta és indescriptible. Fa una olor de curri.
Fa olor curri, la planta?
Sí, sí. Quan sentim aquesta olor ja sabem que és sempre viva, perquè ens recorda el curri. Els anglesos, a Amèrica, aquesta planta rep el nom, així és, vulgarment, de curri plant.
Ben clar el nom, no? I, la planta del curri, no?
Exacte. I a molts gardens li tenen el nom de fals curri, perquè fa olor de curri, però no té res a veure amb el curri que ens mengem.
Si ho poseu de condiment, no serà curri, no?
No serà curri, però el plat que farem avui ens donarà aquest toc de curri. Aprofitarem aquest aroma i aquest gust per donar-li com un toc de curri, tot i no ser el curri.
I què aprofitem, doncs, d'aquesta planta?
Bàsicament la flor, tot i que la tija, tot i que les fulles també els podríem aprofitar, i ho collim bàsicament a l'estiu, que és quan ha florit. Al principi d'estiu és quan floreix aquesta planta, pels vols de Sant Joan.
Val, d'aquí el nom.
D'aquí el nom, i és quan sol ser la millor època de recol·lecció.
Per tant, ara no en trobaríem, aquesta època de l'any.
Ara trobaríem la mata verda, aquesta mata grisosa,
sí,
però no trobaríem flor.
Val. Molt bé, i sempre ens agrada conèixer aquestes bones propietats que tenen les plantes del nostre entorn, com és aquesta sempre viva. Quines són les seves propietats?
Sí, les propietats, nosaltres sempre ens basem en l'Enciclopèdia de Fitoteràpia i Plantes Medicinals del doctor Josep Lluís Verdonces. És una planta antialèrgica.
Ah, home, doncs...
Per tant, és com un antihistamínic.
Els vols de Sant Joan fa falta, eh?
Exacte, és com un antihistamínic, que tant ens el podem prendre com aplicat a la pell. També té propietats antimicrobianes i expectorants, i per via externa és cicatritzant. Per tant, si tenim alguna ferida i ens hi posem aigua de sempre viva, o sigui, fem una infusió, doncs ens irà bé per ajudar a cicatritzar. I si tenim el que dèiem abans, picors o alguna al·lèrgia, i ens ho posem a la pell, doncs ens ajuda a calmar aquesta picor.
Per tant, cicatritzant, antialèrgica, i també amb aquestes propietats, com deies, antimicrobianes i expectorants.
Exacte.
Per tant, bé, com tota planta que anem descobrint en aquest programa, té bones propietats.
Té bones propietats.
Que ens serveix. I sempre té, també, o sovint tenen, refranys, anècdotes lligades,
sí,
en aquesta planta. N'hi ha alguna amb la sempre viva?
Refranys n'hem trobat pocs, per no dir cap. El que hem trobat són anècdotes.
A veure.
I una anècdota molt important és que era la flor preferida d'una dona molt coneguda a la zona de l'Empordà.
Qui? La Caterina Albert?
No.
Ai!
Una dona que era de segon terme, perquè el seu home era molt famós, que era en Salvador Dalí.
La Gala!
Exacte. La Gala li agradava molt aquesta flor i sempre collia rams de sempre viva. I si mai aneu al Castell de Púlgol o visiteu a Port Lligat, les cares de la Gala i en Dalí, doncs sempre tenen rams de sempre viva, conserven la tradició de la Gala, perquè li agradava tant aquesta flor que sempre en tenia rams per casa.
Ah, veus? O sigui, que a casa els Dalí feia olor curri.
Sí,
no?
Sí, sí, sí. D'aquí que diuen que l'obra... Això ja és allò Rizano Rizo.
Sí.
Diuen que l'obra d'en Dalí, els quadros, si els augurem, les teles, fan olor de curri.
Sí o no?
Sí, sí.
Home, doncs.
Això és el que diuen, eh? Perquè com que la Gala en tenia tanta per casa i les teles dels quadros doncs impregnen les olors, doncs diuen que l'obra de Dalí, si l'augurem, moltes vegades fa olor de sempre viva, en aquest cas.
Que en Dalí no la fes servir de pigment, també, per allà, la floreta barrejada.
Això ja no ho sabrem, no ho asseguro. Però l'altre sí que es diu, no sé si es diu per fer propaganda, però es diu i queda bé, eh?
Doncs bé, l'obra de Dalí sí que estarà sempre viva, això.
Exacte, això sí.
Això sí que és un fet. Perfecte, doncs, home, una bona anècdota, la veritat, bona de conèixer, no sé si n'hi ha alguna altra.
Sí, també hi ha molta gent que aquesta planta la utilitzava en les zones humides, diu que ajuda a treure una mica la humitat.
Home, doncs, aquí a l'Escala, en aquesta època d'hivern, quan no toca el sol en els pisos, pot ser
una... per treure la humitat. I és una planta que pot ser això de la humitat, perquè com que aquí és molt seca, pot ser que retingui la humitat de l'ambient i quan torni a fer calor, o quan faci menys humitat, doncs alliberi aquesta humitat. Pot ser que faci una mica de controlador, eh? Això podria ser. I després la sempre viva, en francès, rep el nom d'immortel.
Com immortal?
Immortal, sempre viva, és una mica...
Clar.
I també ve una mica lligat perquè era la flor, també se'n diu aquí la flor dels cementiris.
Ostres!
És una flor que va molt bé per fer rams, perquè t'aguanta molt de temps.
Val, clar, ja té aquest punt sec, eh?
Exacte, és ideal per fer rams ornamentals.
Molt bé, doncs ja ho veieu, eh? Anècdotes per donar i per vendre, quedeu-vos amb la que vulgueu. Jo em quedo amb que la gala no tenia humitat a casa i que els quadres d'en Dalí feien olor sempre viva. També ens agrada doncs parlar de quins usos, de quines utilitats tenen cada una de les plantes que anem descobrint aquí, aromàtiques de l'Empordà, amb què podem utilitzar-la, aquesta planta.
Sí, es podria prendre amb infusions, tot i que té un gust una mica...
A curri, no?
A curri, i ens dona un toc amb infusió molt amarg.
Val.
Que de vegades no és gaire agradable, però si ho barregem amb altres espècies o herbes, doncs pot tenir un gust més bo i iria molt bé per les al·lèrgies.
Val. O sigui, per prendre'ns l'infusió...
Tant si ens la prenéssim amb un bus intern, com si fos una infusió, com si ens ho poséssim per la pell.
Val.
El que passa que si ens ho hem de prendre, val més barrejar-ho amb alguna altra herba...
Perquè si no serà molt amarg.
Serà molt amarg i no tindrà gaire bon gust, eh? Per això sempre diguem que les infusions juguem amb altres herbes perquè tinguin bon gust. I després és una planta que amb aquest toc amarg que se li atorga, s'utilitza molt amb la ratafia i amb el vermut.
Ah.
El vermut té aquest toc amarg,
sí.
Sempre ha de tenir un toc amarg, els amargs sempre són els aperitius, molts amargs els prenem per aperitiu, i és de... entre la sempre viva i el donzell, són plantes que donen un toc molt amarg en el vermut. I ja que parlàvem de la Gala i en Dalí, Dalí era un gran consumidor de vermut.
De vermut, oi,
tant. Li agradava molt el vermut. Per tant, aquesta planta és daliniana 100%.
Que no vingui d'aquí l'olor dels quadres, doncs.
Poder també.
Molt bé, vosaltres en teniu o en posarem en alguna infusió?
Nosaltres no en posem a cap infusió. El que s'utilitza molt de la sempre viva són els olis essencials.
Ah,
però mira. No de la sempre viva, aquesta que trobem salvatge, sinó de l'Helichrysum italicum, que per aquesta zona no en trobem. Però serien molt similars. Però els olis essencials de l'Italicum els trobem molt amb cosmètica perquè van molt bé per la pell.
Però no és aquesta sempre
viva. No és aquesta sempre viva.
És una altra varietat de la mateixa
planta. És una altra varietat. És com parlem de lavandes, espígols, sí. Cap d'ases, que tots són de la mateixa, doncs amb la sempre viva és igual. És molt poc la diferència, però amb els olis essencials hi ha un salt qualitatiu en principis actius millor de la Italicum.
I deies que la posaríem en una recepta, aquesta sempre viva,
sí.
Que tindria un toc al curri. A veure, com ho farem, això?
Exacte. El curri normalment el lliguem al pollastre.
Sí.
Doncs el que avui proposem és que agafem unes petxugues de pollastre, els posem a macerar amb una mica d'oli i unes fulles o flors de sempre viva, ho deixem una estona macerar, ho retirem i ho passem per la planxa i tindrem un pollastre al curri.
Molt bé, i aquest gust amarg cuinat ja canvia una mica?
Se n'hi ha de posar poc, per això dic que ho retirem i que aprofitem més l'aroma, però sí que de seguida s'hi nota, aquests amargs. Nosaltres amb una infusió n'hi volíem posar i la vam treure perquè havíem de posar-hi moltes altres herbes
per sufragar
aquest. En canvi, sí que en posem, que no ho hem dit, en el nostre vermut que fem. Nosaltres fem un vermut conjuntament amb la Yolanda Bustos i el Mas Vida, i en aquí sí que hi posem la sempre viva.
Doncs clar, cada cosa té... Que no, ja ho deia la meva mare, aquestes coses. Doncs ja ho veieu, però el vermut sí que va bé.
Exacte.
I mira, un bon vermutet amb un pollastre així, amb aquesta sempre viva, amb el toc de curri, ja teniu dinar per el diumenge.
Exacte.
No? Guillem, com sempre, és un plaer. Moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí 15 dies doncs, per seguir descobrint noves plantes, en aquest cas a través d'Emporarom. I ja ho sabeu que teniu aquí el Camp de les Aromes, eh? Que
sí, que ara estem preparant la programació de la primavera.
Això anava a preguntar-te.
Estem a punt. El pròxim dia ja et donaré notícies de les activitats que farem.
Va, fantàstic, perquè hi feu cursos, visites, de tot per
de
allà,
tot,
no?
De tot, i aquest any algunes cates de vi, de cervesa, de productors de la zona.
Oi, doncs m'ho expliques i m'hi convides, va. Que vagi
Vinga.
Bé, Guillem, merci.
Adéu.
Vibra amb l'onzena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 26 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 20 països. Del 2 al 7 de març, viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
I nosaltres seguim endavant, arribant ja al final de la primera hora del Més Calent a l'Aigüera d'aquest dijous 23 del 2 del 23, i ho fem parlant de la Francesa Laura. Què és això? Doncs és que a través de la intel·ligència artificial doncs ha ajudat a fer molt bona recerca, i mira, n'han sortit coses com aquesta, de Lope de Vega.
Continguts en xarxa.
En els últims anys, la intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina de gran rendiment en nombroses tasques i recerques. La recerca de filologia històrica més rigorosa també està aprofitant aquests nous recursos, encara que sigui sorprenent. Així ha succeït en el cas del descobriment de La Francesa Laura, una obra teatral desconeguda de Lope de Vega, autor de teatre espanyol a cavall del segle XVI i XVII. Després d'una intensa tasca que casa l'ús de les tècniques informàtiques avançades amb la recerca filològica tradicional. L'anuario Lope de Vega, Texto, Literatura i Cultura, que edita el grup d'investigació SER Pro Lope de la Universitat Autònoma de Barcelona, publica en l'últim número la troballa d'aquesta nova comèdia de Lope de Vega, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Biblioteca Nacional d'Espanya amb el projecte ETSO Estilometria aplicada al teatre del segle d'or, dirigida per Germán Vega, de la Universitat de Valladolid, i Álvaro Cuellar, de la Universitat de Viena, els investigadors responsables del descobriment. I tenim amb nosaltres a un d'ells, Álvaro de Cuellar. Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
A ver, entiendo que había una obra de teatro anónima que, gracias a la inteligencia artificial, habéis descubierto que la escribió Lope de Vega, ¿no? Es decir, tan sencillo como esto. ¿Dónde estaba esta obra?
Pues tan sencillo y a la vez tan complicado como esto. Resulta que en la Biblioteca Nacional existen un gran número de impresos y manuscritos que, para empezar, no podíamos tan siquiera leerlos, ni las máquinas podían leerlos porque no estaban transcritos. Es decir, no había forma humana aquello de leerlo. Entonces, una primera fase del proyecto fue utilizar inteligencia artificial para transcribir un gran número de obras. Transcribimos unas 1.300 obras de la Biblioteca Nacional. Entonces, gracias sí. a... Sí, una vez que habíamos transcrito estas obras de forma automática, entre todas ellas, utilizando también técnicas de inteligencia artificial, pudimos darnos cuenta de que una se alineaba con las escrituras, con los usos escriturales de nuestro dramaturgo Lope de Vega. Es decir, que por una parte transcribimos una gran cantidad de documentos y por otra utilizamos unas técnicas para relacionar esos documentos con los distintos dramaturgos del Teatro del Siglo de Oro. Y uno de ellos saltó a la pista de que podía ser de Lope de Vega, y es ahí cuando los metimos a investigar desde todas las perspectivas histórico-filológicas que conocemos.
Uh-huh. Por lo tanto, entiendo que las otras 1.000 y pico que decías todavía están por descubrir, ¿no? O no se ha conseguido descubrir de quién las ha escrito, ¿no?
Las otras, cada una pertenece a su padre o a su madre. No tenemos muchas obras de muchos autores menores que no han sido tratadas. Y sí que es cierto que entre todas estas obras hay algunas, unas 300, que eran totalmente anónimas, como es el caso que nos ocupa el de la Francesa Laura. Es decir, no había pista ninguna de quién era el dramaturgo responsable. En la primera página no aparece el nombre del dramaturgo, ni nadie jamás lo había relacionado con Lope de Vega. A través de estas técnicas nos dimos cuenta de que esta obra podía relacionarse con el dramaturgo, con Lope.
¿Y cómo es el recorrido, para entendernos? Es la Biblioteca Nacional, que tenía un montón de manuscritos anónimos, y decide y ve que hay técnicas de inteligencia artificial, os viene a buscar y os dice, oye, vamos a probar a ver si esto funciona, o vosotros sois los que vais a buscarlos a ellos sabiendo que tienen anónimos.
Pues realmente todo esto surge de unos trabajos previos que, como muy bien has explicado, surgen del interés de la comunidad de teatro del Siglo de Oro, por ejemplo, con grupos tan buenos como tenemos en la Universidad Autónoma de Barcelona, como es Pro Lope, en digitalizar todos los fondos que existían en la Biblioteca Nacional. Entonces, desde hace unos años ya se ha venido desarrollando este trabajo, digitalizar todos los fondos que estuvieran disponibles sin digitalizar en la Biblioteca Nacional. Esto es lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos, Y nosotros lo que hemos hecho de forma independiente, aunque luego al final sí que hemos trabajado ya más directamente con ellos, es utilizar todo este trabajo previo para realizar nuestros procesos y nuestras técnicas. Porque por ese trabajo tan grande que se ha hecho, ya está disponible en la Biblioteca Nacional estas obras digitalizadas y cualquier persona puede acceder a ellas desde su buscador.
Uh-huh. Sé que tú no eres filólogo, entiendo que ni experto, ¿no?, en este tipo de teatro, ¿o sí?
Sí, realmente yo lo que soy es filólogo.
Es filólogo, vale. Lo digo porque, ¿qué hace, digamos, Lope de Vega característico para que lo habéis podido descubrir, ¿no? Es decir, ¿qué detalles han sido las pistas, ¿no?, para encontrar que es suya esa obra?
Pues realmente sí que mi formación es de filólogo en la Facultad de Letras de la Universidad de Valladolid. Lo que pasa es que en los últimos años me he venido interesando mucho por las técnicas de inteligencia artificial y es ahí donde he dado el salto un poco arriesgado hacia este mundo. Respecto a cuáles son las características que diferencian la obra de López del resto, es muy curioso porque sí que entiendo que las personas siempre cuando hacen este tipo de preguntas están esperando una respuesta del tipo, no, es que Lope de Vega utilizaba estos rasgos de una forma determinada, utilizaba estas palabras de una forma característica, pero lo que hacemos con la inteligencia artificial es ver las ligerísimas variaciones en el uso de las palabras en un gran conjunto de textos y de posibilidades. Es decir, que no es que nos fijemos en unos rasgos específicos que diferencien a Lope del resto, sino que es el conjunto de las pequeñas variaciones que se producen en el léxico de Lope, utilizando 500.000, 5.000 palabras, lo que nos da esta pista. Porque lo que nosotros utilizamos es la frecuencia de uso de las palabras. Porque cada uno de nosotros, tanto los dramaturgos del siglo de oro como nosotros aquí, utilizamos las palabras en unas frecuencias distintas. No es lo mismo las veces que uno dice que uno dice la, que uno dice con, que uno dice amor, que uno dice árbol. Entonces, en lo que nos fijamos es en las ligerísimas variaciones imperceptibles para el humano, incluso para el filólogo, pero que la máquina es capaz de detectar y establecer relaciones entre los textos. Mm. Pero al final es un conjunto muy grande de características, no podemos fijarnos en algo concreto.
Vale, perfecto. ¿Y es la primera vez que aplicáis la inteligencia artificial en un caso parecido? ¿O es la primera vez que detectáis uno de Lope de Vega, pero antes ya habíais descubierto algún otro autor?
Pues nosotros llevamos ya unos cuantos años dedicados a esto, porque nos dimos cuenta de que el Teatro del Siglo de Oro es una vastísima colección de textos con un interés muy grande para la cultura y la sociedad actual. Y nos dimos cuenta de que existía un problema muy grande de autoría. Muchas obras tienen problemas, no se sabe exactamente quién las escribió o qué dramaturgo está detrás de esas obras. Entonces nosotros ya llevamos muchos años, al principio empezamos con técnicas estadísticas que no eran exactamente inteligencia artificial, pero por ejemplo un caso muy bonito que es el caso de La monja alférez, que es una obra que se supone que había escrito Montalbán, un discípulo de Lope. Pero, por ejemplo, nosotros dijimos que esa obra realmente la había escrito Ruiz de Alarcón, que es un autor novohispano. Entonces, pues claro, esto gustó mucho en México y, de hecho, lo van a representar la obra allí. Es decir, que nosotros, gracias a estas técnicas, sí que llevamos muchos años proponiendo modestamente algunas consideraciones del panorama literario. Y, de hecho, hace un año, un caso bastante interesante que es la obra Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido, en la cual el investigador Abraham Madroñal atribuyó también a Lope de Vega hace un año. Y fue muy interesante porque él, completamente un filólogo clásico, hizo una investigación de años en la que, a través de una serie de pistas, llegaba a concluir que esa obra era de Lope. Entonces, él ya tenía armado todo el estudio y nos la pasó a nosotros. Y nuestras pruebas confirmaban completamente lo que él decía. Esa obra, por todas las vías, salía también Lope de Vega, por todas las perspectivas.
Muy
Entonces
bien.
Estamos trabajando, todavía tenemos que seguir trabajando.
Muy bien. ¿Y habéis pensado si se podría aplicar en otro campo, digamos, la técnica esta que se utiliza en este caso, ¿no?, pero para otro tipo de cosas, para detectar, no sé si falsificaciones o alguna otra, no sé qué se me ocurre?
En el mundo de la literatura, desde luego, hay todavía un gran campo, ¿no? Que recorrer. Esto está dentro también de lo que se conoce como lingüística forense. Entonces, cualquier caso que se nos ocurra en el que hay problemas autoriales, pues ahí es donde tenemos que hincarle el diente con nuestras técnicas. Sí que es cierto que el Teatro Siglo de Oro nos da mucho juego, ¿no? Nos facilita mucho la tarea porque tenemos muchas obras de muchos dramaturgos, las cuales son muy parecidas formalmente, entonces permite muy bien la comparación. Pero sin embargo, con otras literaturas, como la literatura francesa, la literatura inglesa, tienen sus dramaturgos, por ejemplo, tienen muy poquitas obras, entonces es difícil hacer estas pruebas. Pero, por ejemplo, se está aplicando muchísimo a todo el mundo del arte, al mundo de los cuadros, técnicas muy, muy similares. Lo que hace siempre es intentar enseñar a la máquina a reconocer unos patrones, a reconocer una serie de cuadros, por ejemplo, para ver si son o no de un determinado pintor, y luego, cuando te enfrentas a una obra nueva, veremos qué es lo que dice la máquina respecto a esa pintura. Son técnicas muy similares.
Muy bien. Pues la verdad es que es muy interesante. La inteligencia artificial está llegando a todos los campos, como se demuestra con en este caso, en el caso de la filología y de la literatura. Pues moltíssimes gràcies, Álvaro Cuellar, investigador de la Universitat de Viena, per atendre'ns i explicar-nos aquesta tècnica tan interessant. Moltes gràcies.
Gràcies a ti.